Diumenge els lleidatans han de jugar davant l'Aeprat. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
MKC. Benvinguts i benvingudes. Ah, no, que es diu al revés. Benvingudes i benvinguts al nou espai d'avui, dimecres 19 de gener de 2022, que ja fa dies que estem al 22. Nosaltres el tercer programa, atenció, d'aquest any. I benvinguts a aquest nou espai, com us dic, del Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç. Un programa de nou amb convidats, amb convidades i amb molt de sorpresa i amb els col·laboradors habituals, excepte la Maria Milara, que no ha pogut venir per, diguéssim, una indisposició, per no trobar-se molt bé. Esperem que es millori de seguida, que la puguem tenir aquí de nou. Començarem el programa de seguida. Algun problemeta tècnic fa que no puguem sentir la música que estem posant i s'ha quedat aquí un blanc d'aquells ominosos, que no hauria de passar mai a la ràdio, però bueno, havia passat això. Estàvem esperant que entrés la música i bueno, ja dic que per algun motiu no ha entrat. Ara aconseguirem d'alguna forma poder sentir-la i llavors podrem continuar amb normalitat el programa, que ha començat d'aquesta forma així una mica accidentada. Ho investigarem de seguida. Mentre investigo aquesta qüestió de per què no entra la música, que normalment entra i sense problema, doncs anem a saludar als col·laboradors que sí que han pogut estar avui i que sí que podem i que sí que esperem que puguem sentir-los, no com ha passat amb la música, però potser també tindrem problemes, no ho sé. Ho esbrinarem de seguida i mirarem de solucionar-ho també si hi ha algun tipus de dificultats afegida al respecte. Anem a provar a saludar a la nostra col·laboradora fixa, des de fa ja 3 setmanes, i molt contents de que sigui així, Montse. Montse, a veure si et sentim. Doncs em sembla que no, Vull dir que sí que tenim algun problemeta aquí que va més enllà del que ens acostuma a passar i llavors haurem d'aconseguir solucionar-ho. A veure, Montse, ara et sentim? Silenciada, no silenciada. No, algun problemeta tenim perquè la cosa no acaba de funcionar. Però bueno, de seguida mirarem de solucionar-ho per poder parlar, perquè a veure si no podrem parlar ni amb els convidats, que els tenim aquí ja preparats. De moment no ens funciona, atenció, perquè no veiem a Maria i ja no ens funciona la música ni ens funcionen els convidats a través del Jitsi. Vull dir que avui la cosa està així una miqueta complicada, la cosa. Anem a anar provant a veure si la cosa, aconseguim que funcioni. A veure, Montse, jo et vaig preguntant, tu seràs la prova avui de que la cosa funciona o no funciona. Què tal, Montse? No, et sento i, et veig moure els llavis, però no entres per aquí per la emissora. La cosa és ben curiosa, i no puc pujar volums perquè esteu en el Jitsi i no aconseguim que entris. A veure, ara, Montse.
Hola, bona tarda.
Ara sí, per fi, a la tercera.
Ja,
la cosa ha funcionat. Sí, clar, jo vaig provant botons i coses, llavors potser desconnecto un, connecto un altre, el que passa amb el directe.
Improvisem.
I més
no
encara. Sí, podem dir-ho que improvisem. Bueno, ara vaig a provar a posar, ara que ja et sentim a tu. Bueno, no, anem a saludar a Felipe.
Felipe, sí.
A veure si et sentim.
Hola, què tal?
Sí, Felipe i a Montse ja la tenim, ja els tenim a tots dos. Bueno, Felipe, per fi ha arribat el dia 19, no?, de gener, per poder parlar de...
Sí, una pregunta, em sentiu o no?
Sí, sí, et sentim, et sentim.
Ah, vale, sí, sentim. Com que no responíeu, pensava, dic, vaig a primer provar que em sentiu.
No, si no...
Hola, bona tarda.
Bona tarda, o bon vespre, o com es digui. Avui sembla ser que Montse començarà una secció, no?, que ens va anunciar, o... Bueno,
ho intentarem.
Bueno, bueno, bé, 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 interessant. No m'has dit cap música per posar, però bueno, si me la dius encara...
No, no ho hem pogut parlar i potser havia pensat deixar-ho per una altra setmana, si volies.
D'acord, d'acord,
cap problema. Però bueno, puc iniciar el que tenia preparat.
Perfecte, doncs vaig a provar de nou.
Ho donar una pinzellada i llavors ja començar un altre programa.
Ah, que bé, que bé, genial. Doncs a veure si ara que tenim
això... Us estic preparant.
Que bo. Ara sí que sentim la música. Doncs vinga, escoltem aquesta peça, que era la que volia que se sentís al començament del programa. Amb veu, amb veu.
Érase una vez un pájaro de bellos colores y alma regia. El pájaro vivía en un jardín ideal. Tenía una familia maravillosa que le acompañaba, le sustentaba y defendía. Tenía todo lo necesario para vivir plácidamente en ese nido. No obstante, cierto día, de repente, se sintió separado de su alma. En el momento en que tuvo conciencia de esto, inició su vuelo. Miró hacia sus alas, alzó la mirada al cielo y por un instante soñó con planear mucho más alto de lo que solía hacer con sus hermanos. Miró hacia las nubes y anheló poder sobrevolarlas algún día. Inició un viaje mediante el cual hubo de prescindir del calor del nido en el que habitaba. El pájaro era cada vez más fuerte. Iba aprendiendo, volando, unas veces más alto, otras más bajo, pero con su mirada fija en aquel horizonte. El pájaro era cada vez más sabio, más generoso, valiente y veraz.
Ha tancat el micro.
Un soleado día de invierno decidió mirar atrás. Vio el camino de vida que había hecho. Sintió los rayos de sol acariciando sus plumas. Recordó su nido. Recordó cuán bajo volaban sus alas al iniciar el viaje. Sintió de repente una gran satisfacción, una gran alegría por el camino hecho, por la altura alcanzada. Un buen día decidió volver al nido. Les llevó toda su sabiduría, su agradecimiento. Tenía una misión y había cumplido con ella.
D'aquesta manera donem per acabada amb el fin del vídeo que hem pogut veure, que veureu quan veieu el vídeo per la plataforma odissi.com, aquest pròleg que sempre ens agrada fer, sempre que podem, per introduir els convidats presencials. La música composada i interpretada per Alberto Noriega, que ja és la tercera vegada que el tenim aquí al programa i que hi és també avui com a convidat especial, i la veu de Victòria de la Rosa, de Vicky, que també la tenim aquí. Vull dir, tenim una ocasió molt especial perquè Vicky no havia vingut mai i sempre és un plaer tenir persones noves, i a més si són amigues, com és el cas. Alberto Noriega, compositor... guitarrista, mag, aficionat podríem dir, però molt mag, i director amateur. Així és com et vaig presentar al grup del programa.
Perfecte.
No sé si et sembla bé.
Encantat,
la idea.
Molt de gust.
Vale? Hem vist un parell de coses teves, bueno, un parell de llargmetratges, un llargmetratge de ficció i un llargmetratge documental. Hem vist uns quants curtmetratges també. Tens un canal amb un munt de coses sobre màgia, sobre música... I el que farem, ja que jo t'he presentat així una miqueta a tu i després en parlarem molt, és que ens presentis una mica a la persona que ha vingut amb tu i que ens presentis aquesta composició aquest text, doncs, d'on surt una miqueta i com és que l'heu fet entre tots dos, i bueno, i que facis també parlar una miqueta, ni que sigui, sí. A Vicky, perquè deia, no sé si parlaré o no, però una mica sí.
Sí. Bueno, Vicky és la meva parella i vam fer aquesta peça perquè ella, com és filòloga i li agrada molt el tema de la poesia i tot, doncs tenia algun text, això ja fa temps, no? Aquesta, per exemple, del Vuelo, deu fer uns aproximadament 4 anys, més o menys.
Ah, no només la veu, sinó el text també és seu.
Sí, clar. Aquesta deu fer aproximadament uns 4 anys, no? I aleshores, pues, com ella tenia aquest text i altres, no? Pues, va escollir, ella va decidir que aquest era l'idoni per fer-lo. I aleshores, pues, ho vam fer a casa meva, bueno, jo vaig fer algun arreglo així de guitarra una mica, i la veritat, bueno, vaig, més que res va ser acompanyant, no? Acompanyant el text, no? I la veritat, bueno, va quedar molt bé, i aleshores, arrel d'això, vam fer alguns més, no? Sí que és cert que Vicky té més textos, més poemes i per fer-los, no? El que passa que a vegades, això passa molt, no? Que a vegades amb ella diu, ostres, pues, a mi jo està bé, però no m'agrada del tot, el vull retocar, no? Això passa també amb la música, no? Que a vegades, a mi va passar molts cops que potser fas alguna cosa de música i ho repeteixes tantes vegades, tal, que al final no t'agrada ninguna, no? És com el pintor, no? Que retoca molt i al final ho esborra, no?
Vull dir que us heu ajuntat dos perfeccionistes,
bueno,
no?
Bueno, s'intenta fer el que es pot, no?
Sí, penso,
Vicky,
que a vegades...
Benvinguda a la família Macassiana, eh?
Moltes gràcies, Fran, per tenir l'oportunitat de comunicar-nos aquí amb més persones i amb vosaltres.
És un plaer.
I el que diu Albert és veritat, penso que som molt autocrítics a vegades amb nosaltres mateixos i no ens agraden alguns detalls i bueno, i d'on volem millorar les coses.
Bueno, en qualsevol cas, el que hem sentit, doncs, jo crec que sí, que des d'aquí, des de la MKC, bueno, li preguntaria també a Felipe i a Montse, però bueno, ja dono jo l'opinió de tot l'equip de que això ha de continuar, ja hauria de ser una sèrie,
sí,
que,
sí,
perquè,
sí.
Bueno, es queda una amb ganes, de sentir, i ara podíem posar més coses, i si ho haguéssim preparat amb més temps, podíeu llegir alguna cosa en directe, però bueno, la cosa és complicada.
L'altre dia amb la guitarra venim, no?
Ei, seria genial, seria molt xulo, sí, la veritat és que sí, com que tenim temps, tenim aquesta 13a temporada i tenim més temporades, tot va bé, doncs podem fer moltes coses. Montse i Felipe i Montse, tanto monta tanto, doncs a veure què em diuen pel xat, jo l'estic escoltant però m'arriba un oh sí? Ah, vale, sembla que ens estan escoltant amb un cert endarreriment de desfasament, llavors la cosa serà una mica així, és millor que escolteu Montse i Felipe, això el senyal que us arriba directament per l'ordinador, pel Jitsi, perquè em sembla que d'aquesta manera no tindreu desfasament i podrem parlar amb més fluidesa. Us volia preguntar, no sé si m'esteu sentint, de fet, ara potser sí que em sentiu, és que em sembla que tenia jo, ui, quants problemes tenim avui, bueno, acostuma a passar això, però ara em sembla que no m'estaven sentint perquè tenia el meu micròfon del Jitsi apagat, amb la qual cosa no, ara sí, perquè ja Montse s'ha posat la càmera.
Ara ho hem aconseguit.
Ara, perfecte.
Ens hem perdut una part, jo per moments.
Crec que ja més o menys, ui, quin cacau. Bueno, doncs en qualsevol cas, suposo que heu escoltat la peça, ja coneixeu, ja sabeu que Alberto Noriega i Vicky Victoria de la Rosa està aquí entre nosaltres i bueno, aprofitant això, aquest cant una mica al perfeccionisme, però que potser és excessiu de vegades, no sé, s'hauria de parlar, doncs m'agradaria que donéssiu vosaltres també la vostra visió de quin és el límit, el llindar del perfeccionisme, no? del que pot ser bloquejant, no? En un moment determinat, de dir bueno, però jo tinc una cosa creativa, però al final no faig res perquè això, vull estar sempre retocant, vull arribar a un punt de perfeccionisme i al final no. Felipe, per exemple, com a director que és d'un curtmetratge com a mínim, a veure si ho dic bé, Hijos de Adán, no de Caín, que de tant en tant dic de Caín i no està bé. Et va passar això, Felipe, quan vas fer el teu curtmetratge, dir, ui, el retocaria més i no, o no, o ja tens clar el punt en el que dius, no, això ja és el que jo volia. Explica'ns la teva visió.
A veure, això depèn, perquè moltes vegades depèn de primer del resultat del que has gravat.
Clar.
Que moltes vegades és, dius, no és exactament el que volies, perquè bueno, hi ha molts factors, no? Començant per una banda per la interpretació dels propis actors, i després també, evidentment, doncs, aquell moviment de càmera no va sortir exactament com tu volies, o inclús a vegades descobreixes inclús coses que dius, ostres, això no és el que volia, però és millor que el que sí que volia, que també ho tinc. I clar, dius, quan acabes una obra? Doncs quan creus que ja està enllestida, almenys en el meu cas. És a dir, arriba un punt que dius... Bueno, sí, segurament hi ha coses que es poden millorar, però hi ha d'haver un punt en el cas de dir, vale, això ja, això és l'obra final i és la, la, això és la, la, així és com queda i així es queda. I és veritat que al llarg del temps, doncs, bueno, pots veure alguna cosa. En el cas d'Hijos de Dan no, no m'ha passat. En el cas dels cursos anteriors, crec que tampoc. La veritat és que, no sé, potser per, no dic des del punt de vista de la complaença o de dir, no vull fer més, no? Però sinó des del punt de vista de dir, és el que, amb el que he tingut, amb el que he fet, amb el que he gravat, és el que he pogut aconseguir, no? I, bueno, jo en general estic bastant, bastant content, bastant satisfet amb els resultats.
Com sempre, Felipe de la Cruz, una opinió, una visió de les coses ben matisada, i Montse Rodríguez, que d'alguna manera, si em permet dir-ho, Montse, bueno, doncs està al programa per perfeccionar també, no?, com estem tots, no?, al cap i a la fi, per perfeccionar també una mica, doncs, bueno, coses que es poden aprendre, coses que es poden... I jo crec que potser, a part de donar la teva visió sobre aquest fet que estem parlant, podries fer-nos això, uns 5 cèntims ja de què tractarà aquesta secció, que a mi, com a mínim, jo suposo que els altres també ens té una mica intrigats. Sí que tu mateixa.
Bueno, a veure, com no t'he pogut escoltar tota una estona, estic una mica perduda del que heu parlat, ¿vale? O sigui, sí. La introducció de Felipe, pues, m'ha semblat molt bé, però no ben bé m'he perdut una mica què ha passat. Llavors, aquesta part me la salto o me tornes a fer la pregunta i intento dir alguna cosa.
Perfecte.
I si no, de la secció, bueno, bàsicament va ser una cosa molt senzilla, no? És la, a vegades parlant amb companyes o amb amigues, no? És... es va sortir la curiositat, no? de com la pregunta de què és el cinema, no? I llavors li vaig dir a tothom, ah, bona pregunta, i què és per vosaltres el cinema, no? I llavors vaig pensar, pregunta-li a 3-4 persones diferents, és a dir, li vaig preguntar a una mestra, li vaig preguntar a un nen, li vaig preguntar a una amiga, a un jubilat, i bueno, i tothom, quan deies què és el cine, no? La paraula així dita era com, sí, és el lloc on es veuen les pel·lícules, no? Era com la resposta més comuna, no?
El lloc físic,
llavors,
no?
A
l'establiment, al teatre.
Sí, tots, què és el cine, no? Pues anar al cine, pues anar a la sala a veure les projeccions de pel·lícules, no? I, bueno, vaig pensar, vale, dic, és una resposta, però també el cine també és art, no? És, jo vaig com introduir una miqueta el que per mi, des de la meva visió, ho estava aprenent, el que era el cine, no? I llavors, bueno, aquesta amiga em va dir, escolta, pues, potser quan nosaltres intentem escoltar-vos a la ràdio, teniu un punt de vista, o sigui, teniu uns col·laboradors molt, molt cultes, no?, perquè ho veuen així, i potser tu podries introduir una mica a la gent que no està tan posada en el tema, pues, familiaritzar amb aquests conceptes, no?, i petites coses, i podries fer la teva secció. I vaig pensar, i pues, és molt bona idea,
molt
i
bé.
Per això, bueno, és una proposta que vaig intentar fer-me i fer-te, i fer-vos, i bueno, i ho intentaré, no? Una mica, pues, van per aquí les coses.
És a dir, que mirarem d'anar responent aquesta pregunta, no gens fàcil, de què és el cinema, què és el cine, no? Al llarg de la secció. Wow. Vols que comencem avui ja preguntant als que són aquí?
Perfecte, m'ha semblat molt bé. Sí, perquè,
doncs vinga, bueno, qui vulgui començar,
sí,
qui s'atreveixi.
Una visió, pues, també més àmplia que potser jo.
Doncs Felipe de la Cruz, Alberto Noriega, Vicky...
Bueno, al cine, jo a vegades amb el meu amic, bueno, el nostre amic Carlos Bempar, ell diu que parteix una mica del tema de les fires que va començar... o sigui, per exemple, del que és les diapositives aquestes que passaven molt ràpid, no? Després el que és la imatge però sense so, no? I a poc a poc ja es va posar el color, però que era una mica, diguem, pels feriantes, no? Una mica que començava així. Això és el que em deia el Carlos, no? O
sigui... És a dir, que segons això és una qüestió tècnica, al cinema.
Sí, no, i és molt interessant, per exemple, jo a vegades amb el Juan Carlos Solario comentem, no?, perquè ell que va conèixer el que li va fer un llibre Fructuós Gelabert, no?, que vivia per Sants, no?, i que ell es va muntar el seu propi cine copiant, agafant els planos i tot això de les primeres màquines per gravar tomes instantànies i tal, que em sembla que dels primers eren els que estaven a la Rambla a baix de tot, no?, o al Paral·lel, és que no, les Rambles i ell copiava tota la maquinària, clar, el tema d'òptica, el tema de llum i tot això, i a partir d'aquí va fer els seus primers curs, no?
Mira, veus, Montse, aquesta és una visió també, una visió tècnica, no,
Sí. Bueno, una visió tècnica.
Tampoc hi entenc massa, i ara, saps què passa? Que no estic preparat amb el... Si hagués llegit alguna cosa i repassat, me'n recordo que sabia moltes més coses, però el curiós que jo, el Juan Carlos Olaria, ell va conèixer el biògraf del Fructuós Gelabert, no? Que vivia a Sants, sí, davant de les cotxeres de Sants, que la casa, jo hi he passat diverses vegades, no? I als baixos era on ell tenia tota la sala i on feia el revelat i tot això, no?
És que és una de les vessants d'Alberto Noria que potser no us he presentat, però és una persona que en sap molt d'això, de detallets, de llocs a Barcelona sobretot, on s'han gravat escenes de pel·lícules, de directors de Barcelona o del panorama del cinema espanyol, podríem dir, més proper, i sempre et sorprèn això amb dades tan peculiars com aquesta que ens acaba d'explicar. No sé si Vicky vol donar la seva visió del cinema, què és el cinema així.
Bé,
en general
el tema tècnic no és el meu és com a espectadora, per mi em transporta és passar dues hores que surts, diguéssim, de la teva realitat i passes amb una altra. És evasió per mi el cinema.
És una manera de transportar-te, no?
És una manera d'explicar una història, però amb tants mitjans tècnics que realment és molt, molt complexa.
Ja, per ser el primer dia, Montse, la teva secció està donant de sí,
eh? Estic contenta, eh?
A veure, Felipe, que si vol comentar alguna cosa sobre això, o ja li dediquem un programa, o molts programes.
A veure, aquesta és una gran pregunta, i és una mica com la pregunta que es feia de Becker, no?, sobre la poesia, no? Mm-hmm. Que és poesia, no?
Pues sí, eres tu.
Passa que la resposta no és poesia o fin eres tu.
Correcto.
I el cinema, què és el cinema? És que el cinema per mi és moltes coses, i llavors, clar, és aquelles coses que dius, quina resposta dones, no?, quan te pregunten això. Hi ha un component tècnic, evidentment, hi ha una tècnica del cinema, hi ha també, abans, bueno, la Vic que he comentat que és espectadora, i aquestes dues hores que està mirant una pel·lícula se la deix, amb la qual cosa és també, bueno, no sé si seria la definició pel que ella ha dit, però sí que és un lloc on evadir-se, on és un món fantàstic. També és un lloc on reflexionar, és un lloc d'entreteniment, és a dir, el cinema és tantes coses que és difícil trobar una resposta. I a més, jo penso que cada persona té la seva. Inclús per algú pot ser un mitjà de vida, no?, una forma de viure, no?, que es diu a vegades. Penso, per exemple, quan la setmana passada parlaven de la Nouvelle Vague, deien que els crítics aquests que van crear i que després van convertir en directors, entre ells Truffaut, del que parlarem avui de la seva pel·lícula, es passava hores i hores a la filmoteca. És a dir, per ell era una forma de vida, i no en el sentit de m'hi dedico professionalment, sinó que cada dia anava al cinema, no? Ara és veritat que veiem pel·lícules segurament molts veiem pel·lícules a diari a la tele, però no és el mateix, no? I a més, el cinema ha canviat moltíssim, inclús des del punt de vista narratiu, per exemple, no?, degut a les plataformes, i evidentment no és el mateix veure una pel·lícula a la tele que en una sala. Però el fet d'anar-hi cada dia a la sala, doncs, bé, ja dic, per molta gent és no sé si una forma de vida o què, però sí que evidentment és molt important, no?, a les seves vides.
Doncs jo també introduiré, si et sembla, Montse, una mica la meva idea. Per mi el cinema no és res d'això. Espera, que ara no tens sentit.
Ai. I que la teva aportació és vital ara.
Ah, llavors la dic, no sigui que ens quedem sense vida.
Per mi és interessant també.
Doncs gràcies, Montse. No, doncs per mi no és res d'això, veus que heu dit? Potser és que m'agrada portar la contrària. Per mi és filosofia. Vull dir, si una pel·lícula no et mostra, no t'explica alguna cosa, algun concepte, una cosa que t'aporti a la teva visió del món, a mi m'acostuma a deixar una miqueta fred. M'és igual que la tècnica sigui espaterrant, m'és igual que els actors siguin increïbles. El que m'interessa és que veritablement m'estiguin transportant, com deia la Vicky, però a un paisatge abstracte, ja sigui per temes de música, per temes de diàleg, pel que sigui, però que siguin creatius i que m'aportin, perquè si no em quedo fred, surto de la pel·lícula, doncs allò, bueno, no m'ha dit res. I en canvi, si m'aporta ni que sigui un puntet, no?, de novetat, alguna cosa fresca, alguna cosa potent per després poder comentar, doncs ja estic feliç, ja és la pel·lícula de la meva vida en aquell moment. Continuarem, no, amb aquesta secció, perquè ja l'hem començada així a lo grande. Així que si us sembla, doncs ja que estem amb Felipe i amb Montse i ja hem fet així el seu pròleg de la seva secció, podríem anar a escoltar Felipe, que ens parli avui per fi de Domicili Conjugal. Et sembla, Felipe?
Vinga, endavant.
Doncs vinga, aquí tens la teva música.
Molt bé, doncs per fi ha arribat el dia, que podem parlar de Domicili Conjugal.
Sí.
Com es titula aquesta vida en català, en castellà, perdó, Domicili Conjugal en català, com has dit, i Domicili Conjugal en francès. Però abans volia fer un comentari. Una mica al marge, però sempre tirant del film. I és que, si recordeu, fa uns dies, o uns programes, vam parlar del slapstick.
I tant.
Chaplin, Buster Keaton... Doncs he de dir que, no sé si és que se'ns escolten o no en algun lloc, no és la primera vegada que comento que hi ha una coincidència, o si més no d'aquestes característiques, però l'altre dia, aquest dilluns passat, bueno, millor dit, començo, no sé si ja, però el que sí que voldria fer, arran d'això, és felicitar Televisió Espanyola, perquè a les emissions de cinema clàssic que fan a la 2 els dilluns, van projectar, no sé si ho vau veure, El Chico i el Maquinista de la General, la primera de Chaplin, la primera a la segona de Buster Keaton. Va ser una sessió doble. La veritat és que em va agradar veure-ho a la tele, perquè no sé quan fa que no veig una pel·lícula en una televisió, una pel·lícula d'aquestes característiques, i a més vaig pensar, mira, potser algú ens està escoltant, no ho sé. I fa unes setmanes, com dic, vam parlar de l'Slapstick i de tot aquest cinema, que a vegades, bueno, no sé, es queda una mica a l'oblit, però justament aquest dilluns va estar molt bé poder veure les dues pel·lícules, no? I a més, en el cas de Chaplin, la del Chico era una versió restaurada amb música del propi Chaplin. Als anys, ara no recordo si era el 70, sí, Chaplin va fer una banda sonora per la pel·lícula, i en aquesta restauració la van incorporar.
Cap al final...
No era la versió original, podríem dir que era el muntatge del director. No es va vendre així, la pel·lícula era la mateixa, i a més era molt interessant com explicaven com l'havien restaurat al principi.
Que ens copien, però... ens copien, Felipe, et copien,
no,
vaja.
No, no, inspirem, jo no vaig d'aquesta forma. Jo crec que hi ha gent que... Ja ho vam parlar això una vegada, que hi ha gent que copia i hi ha gent que se sent inspirat, en aquest cas. Se senten inspirats. Saben que tenim molta audiència, saben que aquesta audiència és molt exigent,
bueno.
Que segueixen a les pel·lícules que recomanem aquí, i com que a vegades costen de trobar, doncs, les projecten per televisió perquè tothom, no només els oïdors de Ràdio Sant Vicenç, sinó també la gent de tot, en aquest cas, de tot l'estat espanyol, pugui sentir pugui veure les pel·lícules.
I va ser parlant de l'Slapstick, que va ser parlant de l'Slapstick precisament quan va arribar Jacques Tati, quan va arribar Mon Oncle, va arribar Monsieur Hulot i Domicili Conjugal, vull dir que tot estava...
Efectivament, tot està relacionat, sí. Bueno, potser d'aquí a, no sé, un mes i mig, dos... projectaran Domicili Conjugal, no ho sé. Tant fan projeccions de Trifó. Però, bueno, aquesta no sé si l'ha fet. Suposo que l'ha fet alguna vegada a la televisió. Jo no l'he vist. He vist d'altres, però aquesta en particular no. I aquesta pel·lícula que vaig encarregar a veure, doncs quina pel·lícula és aquesta? Doncs, com vam dir, bueno, és una pel·lícula de l'any 70, en color i sonora, no té res a veure amb les altres dues, dirigida pel François Trifó, amb guió del propi Trifó, del Claude de Gibré i Bernard Rebon, i amb música d'Antoine Duhamel. Després, bueno, ja explicaré una mica un detall de la música. En fotografia, per cert, de Néstor Almendros. Néstor Almendros és un director de fotografia de molt renom, realment ha fet molt
grans
pel·lícules, i aquesta en particular era la primera de les col·laboracions que tenia, que va fer amb el Trifó. De fet, en van venir més, però aquesta va ser la primera. I el repartiment, doncs, hi havia el Jean-Pierre Léaud, el seu Antoine Doinel, l'Antoine Doinel de totes les seves pel·lícules, la Claude Jade, que és la Christine Darbon, que és la dona de l'Antoine Doinel, l'Airoko Berhauer, que és la Kyoko, ja veurem qui és, a més del Daniel Cecaldi, que és feia del pare de la Christine. L'argument d'aquesta pel·lícula quin és? Doncs l'Antoine i la Christine són una parella de recents casats, i mentre ell es guanya la vida venent flors, la seva dona imparteix classes de violí. Passa el temps i tenen un nadó, però Antoine, que continua sent un home emocionalment inestable i immadur, té una aventura extramatrimonial. Per què vaig agafar la pel·lícula aquesta? Bueno, primer, per la pregunta, que era si podíem reconèixer el personatge del senyor Hulot, o l'homenatge que li feia a Trifó Hulot, en aquesta pel·lícula. Tu vas dir que l'havies vist.
Es reconeix clarament, clar, arriba un moment... A més, està com col·locat fora de la dinàmica de la pel·lícula, vull dir, en un moment determinat veus una andana d'un tren i veus un personatge que puja les escales i em sembla que s'entrebanca a les escales perquè, no sé, si amb el mateix paraigües o no sé què, no acaba de pujar bé per la barana i després intenta agafar el tren i com que el tren entra per l'estació, doncs llavors ell no sap quina porta agafar i va corrent cap a una altra, i dius... Però clar, vull dir, a mi em va impressionar, sincerament, veure l'escena aquesta, perquè clarament era Monsieur Blood. Si no arribes a dir tu, potser m'hauria passat desapercebut, però clar, jo estava esperant que sortís, i deia, no, aquest personatge no serà aquest tampoc, però quan el veus, dius, home, clar, és evident. Sí, em va corprendre, la veritat. Em va impressionar.
Efectivament. A l'hora 16 minuts de projecció, veiem un personatge que apareix per allà, més o menys integrat dins de la pel·lícula, després veurem per què, i que efectivament és un personatge que va amb una gabardina, tot disparat, sí. s'entrebanca amb el paraigües i la barana de les escales, intenta pujar al tren, és a dir, aquesta famosa qüestió que té el senyor Oló amb la tecnologia, sí. Si podem dir... Bueno, no és el tren, és el metro en aquest cas. Concretament, per cert, és l'estació de Barbès Rochechouart, que si algú s'acosta a París la veurà més o menys com està la pel·lícula. Potser hi ha algun canvi de color amb la pintura, però realment l'estació no ha canviat en els últims 50 anys. I com deia, doncs això, aquest petit gag visual de que s'entrebanca, intenta pujar al metro, no sap molt bé per on, etcètera, no? I de fet també és molt curiós veure com l'Antoine Duanel, que està a l'andana, se'l queda mirant com dient qui és aquest paio, no?
Sí, potser està
pensant, mira, si és el senyor Olot.
Sí, després em sembla que entra per la mateixa porta que Monsieur Olot, em sembla, però entra la primera, clar, i l'altra, bueno, no sap si entrarà per alguna porta o no, perquè és que va dubtant.
Jo crec que això no us ha passat mai al metro, que voleu pujar i quan se't queda al mig no saps molt bé per quina porta,
perquè dius, ostres,
per aquesta no, que ja està oberta, la que tens més a prop a lo millor, l'altra sí, però resulta que per l'altra comença a sortir gent, potser que vagi per la que està tancada, que no hi ha ningú, no sé si us ha passat, però bueno, jo us sigo una mica el gag visual aquesta situació, que a mi si més no, a vegades em passa, sobretot quan vas una mica accelerat, no? Llavors, doncs, respostes que hem tingut sobre això, bueno, he rebut 5 respostes al mail, el recordo, tirantdelfilm@gmail.com, i la veritat és que totes encertades. Així que, bueno, un aplaudiment pels que han escrit, que per cert, curiosament, m'he fixat en un detall, i és que tots comencen per E, els seus noms. I els dic per ordre alfabètic, són han estat el Marc, la Maria, el Martí, la Míriam i la Montse.
És a dir, curiosament... Perquè era sobre Monsieur Olot, clar.
Ostres, no, mira, no ho havia lligat amb això. Si hagués estat amb la H encara, no? Però, clar, ostres, ja. Noms amb H seria una mica més difícil, no? Hermínia, no? Hugo, ostres. Però en aquest cas, ja dic, no sé, és que, bueno, és veritat que hi ha molts noms amb M, però, bueno, en qualsevol cas, moltes gràcies als que heu escrit. Enhorabona als que heu encertat, que han estat tots. Aquesta pregunta era bastant fàcil. I, com deia abans, havia escollit, entre altres coses, aquesta pel·lícula també, perquè és una pel·lícula que, bueno, abans la Montse et demanava, deia, què és el cinema, no? Doncs, i la Vicky ha respost, no, és un lloc on vaig a evadir-me i tal, no? Clar, ho he fet una mica perquè el cinema té aquesta vessant una mica d'exhibicionisme, no? I ja vam dir també que les pel·lícules o els personatges que es retraten a la Nouvelle Vague eren persones normals, és a dir, no són grans herois, no són gent que va a unes aventures, no sé, moltes vegades veiem pel·lícules, ja no només d'aventures, inclús thriller o no sé, qualsevol altre tipus de pel·lícula, encara que siguin drames inclús, són persones o personatges que els succeeixen coses molt extraordinàries, no? En canvi aquí, a la Nouvelle Vague i en aquesta pel·lícula en particular, són personatges que són bastant quotidians, podrien ser perfectament els nostres veïns, no? I aquesta pel·lícula, que no té un argument clàssic en el sentit de que hi ha o sigui, passen tantes coses i tan diverses i tan a vegades tan disparatades que no és allò de dir estic veient una cosa que comença, que succeeix i termina, no? Com aquesta qüestió dels tres actes que és habitual veure en el cinema, sinó que és tot un seguit de coses, de vivències que tenen els personatges que, si més no, s'acosta bastant més al que és la nostra realitat del dia a dia, no? I per això la vaig agafar. Comentaris d'aquesta pel·lícula, doncs he de dir que, per exemple, quan comença hi ha dues coses que a mi em van sobtar una mica. Una és la música. Abans he mencionat que la música és del... Tinc aquí apuntat. Antoine Duhamel. Duhamel, però si us fixeu, bueno, si recordes la música, tu que, Francesc, has vist la pel·lícula, no sé si els nostres convidats també... Tant l'Alberto com la Vicky l'han vist o la recorden?
No els he avisat a temps.
No, no.
No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, comença amb una música que dius, ostres, tu sents aquesta música i dius, això deu ser d'una pel·lícula de Hitchcock. Perquè té aquell punt... Jo no sé fins a quin punt és un homenatge a les pel·lícules de Hitchcock, perquè ja dic, quan veus la música del principi, jo no la lligo molt amb la història de la, o amb el tema de la pel·lícula, però en canvi jo la sento i dic, ostres, això sona molt a Hitchcock. I després una cosa que m'encanta, i és que no sé si està relacionat tampoc, mira, no, és una cosa que no he investigat, però sí que és veritat que quan comença... Recordeu amb quin pla comença la pel·lícula?
No, i mira que l'he vist fa poc, però no, no recordo.
Doncs comença amb les cames de, sí, de la Christine d'Arbon, sí, sí. Duanel, la dona de l'Antoine Duanel, bueno, caminant amunt i avall, no? I hi ha una altra pel·lícula, que a més és una de les meves favorites de Truffaut, que és L'home que estimava les dones, que també comença així.
És veritat.
Bueno, en aquest cas, amb tot de cames de dones,
sí.
Que van un enterrament, en aquest cas, no? Però llavors dius, mira,
bueno,
no sé si va agafar aquella d'aquí o no, però...
És una obsessió també particular de Truffaut, a les cames.
Però sí, efectivament, tu ho has dit. És una certa obsessió el tema de les cames, no? I a més, no és l'única vegada que es veu la pel·lícula, les cames del personatge de Christine d'Arbon. Bé, després també és una pel·lícula també, com deia abans, que és, doncs, és la vida dels personatges. Una mica també inclús com aquella pel·lícula del Monsieur Hulot, no? Tu veus que dius, clar, però... Sí, el senyor Hulot que busca o que li ha de passar o que... No, no li passa res, simplement tu ets observador, ets una mica voyeur de la vida d'aquests personatges. Per ser bastant entranyables, no? I a més, bueno, sé, jo quan vaig veure aquells veïns, jo els voldria tenir inclús com a veïns, perquè hi ha un molt bon rotllo en aquella comunitat. Llavors, és una pel·lícula que ja dic, vaig escollir per això i perquè, bueno, llavors aquells que els agrada mirar o observar la vida dels altres... per afegir-se en una pel·lícula alemanya que és del mateix títol, trobo que és una pel·lícula molt, molt adient per això. Aquesta pel·lícula, doncs, és una, bueno, és una drama-comèdia o comèdia-drama. El drama el veiem en la relació matrimonial, el naixement del nen, no? El discurs de la Christine perquè l'Antoine no ha anat al parc, el nom del nen, no? I aquesta, bueno, el pare li vol posar Alfons, ja veurem per què, i la dona, la mare, li vol posar Guilang. Bueno, això genera discussions, a més d'altres temes, no? Hi ha una infidelitat per part de l'Antoine i la situació bueno, inicialment dramàtica també de l'assistència de la participació, bueno, quan l'Antoine va a un prostíbul que després acaba convertint-se en un petit gag, no? I aquí és on entrem amb la comèdia. Comèdia, doncs, també és bastant, a vegades hi ha coses molt disparatades, no? Com un personatge que cada cop que se'l troba li diu, jo a tu no et devia diners? I diu, no. Bueno, primera vegada li diu que no. Dius, podries deixar 2.000 francs? I li deixa, no? La segona vegada se'l troba, jo a tu no et devia 2.000 francs? Diu, sí. Dius, doncs, em podries deixar 3.000 i te'n deixo 5.000 i així, no? Fins que al final el propi Duanel li diu, no em deu res, oblida o no, sí, no vull saber res, no? Després també hi ha l'altre un gag també, quan l'Antoine Duanel és un florista i llavors es dedica a experimentar amb les flors per poder canviar-les el color. I una de les coses que fa és, bueno, no sé, fica un líquid de la seva invenció i resulta que al final les acaba cremant com si hagués afegit àcids, no? Després hi ha un altre gag també molt divertit, que és quan el seu veí té un veí que sempre surt a un quart de vuit. Llavors, com que la dona no és puntual, l'home sempre fa per provocar la sortida de la dona, que després ho veiem també amb fent-ho per part de l'Antoine Duanel, és agafar la seva bossa i el seu abric i llançar-lo per les escales avall, no? De forma que la dona va darrere d'això i d'aquesta forma aconsegueix treure-la de casa. I així hi ha una sèrie de, ja dic, una sèrie de gags que són bastant divertits. Entre altres, el que et deia abans del prostíbul, que resulta que tal com surt l'Antoine Duanel del prostíbul, s'acaba trobant el seu sogre, no?, que el saluda més molt cordialment, no?, i una mica justifica la seva presència en allà. Després també inclús hi ha moments inquietants, no?, com quan la Kyoko, que per cert acaba convertint-se en l'amant de l'Antoine Duanel, li diu, no sé si us agradaria que algú us digués això, però què pensaria si us diguessin, si mai em suïcido, m'agradaria fer-ho amb vosaltres, no?
Home, si és una japonesa, s'entén.
S'entén, però és una mica inquietant, no? De fet, el pla aquest, a més, és fantàstic, perquè inclús quan el veus dius, hòstia, això em recorda un pla... Bueno, em recorda una mica a, com es diu aquesta pel·lícula ara de Hitchcock, Vértigo, quan estan al restaurant, no? I dic, ostres, a mi em recordava bastant això, no sé si és un altre homenatge, perquè, de fet, a la pel·lícula hi ha molts homenatges a molta gent, no? És a dir, hem parlat del Monsieur Hulot, no sé si la música i aquest pla homenatgen també a Hitchcock, però, per exemple, sí que hi ha un gran homenatge, i dic gran perquè es veu ben gros, per exemple, a John Ford, no? Hi ha un cinema que anuncia Els Cheyennes, no? I li diu literalment al cartell, la millor pel·lícula de John Ford. Després també, per exemple, s'homenatja també l'any passat en Marienbad.
Sí.
Perquè hi ha un moment que hi ha un espectacle de televisió que té lloc a Marienbad, I a més, el personatge que surt en aquest programa menciona, bueno, diu, comença a parlar de l'any passat, no sap molt bé a on, si aquí, si allà, o a Marienbad, no? És a dir, també, ja dic, fa aquesta menció. Evident, també surt Nureyev, la dona és una enamorada de Nureyev, de fet, té, es compra una revista per agafar el pòster de la revista i penjar-ho a casa seva, no? I així una mica tota la pel·lícula. I després també hi ha coses que, és, una cosa que també m'agrada de la Nouvelle Vague i d'aquesta pel·lícula en particular és que s'aprenen coses, no? Per exemple, una és com tenyir les flors blanques. Sabeu com tenyir les flors blanques?
Ah, ja t'ho expliquen, sí.
Sí, no me'n recordo. Afegim colorant, és a dir, tu agafes colorant i llavors les flors, bueno, allà ho fan molt ràpid, no? En un moviment de càmera ja les coloregen, però el que fas és afegir una mica de colorant, el colorant puja per la flor blanca i s'acaba tenyint de color vermell, en aquest cas, que és el que surt a la pel·lícula. Després també aprenem a tallar les flors. Sempre hi ha aquesta discussió de si l'aspirina funciona o no funciona, però l'Antoine Donel ens dona un recurs, un truc que consisteix a tallar les flors, però compte, dins de l'aigua. I us preguntareu per què. El francès suposo que sap la pregunta, però no sé si la Montse o qualsevol dels nostres convidats ens podria dir per què s'han de tallar les flors, el tall de la tija de les flors, a sota de l'aigua o dins de l'aigua.
No. Això de dins de l'aigua no ho sabia. Jo no, sí que sabia que s'havia de tallar, però dins de l'aigua no.
Ell diu que s'ha de tallar, perquè a més, clar, això és una conversa amb la seva sogra, i diu, he afegit l'aspirina i he tallat les flors. Diu, ja, però ho has fet fora del gerro. Ho has de fer dins, a sota l'aigua. Per què? Perquè si talla sota l'aigua no entra aire en contacte amb la tija. No ho he provat, però és una cosa a provar, vull dir, és una cosa a provar que pot ser bastant interessant. Després també, per exemple, aparents...
Que em regalin, ho provarem.
Com?
Que en el pròxim dan de flors que em regalin, ho provarem.
Sí, està donant una idea. El
Sant Jordi, no? El Sant Jordi.
Sí, després també, per exemple, que els cups d'escombraries de plàstic llisquen millor que els metàl·lics. Bueno, ara no traiem les escombraries, però en aquella època es traien escombraries. Jo recordo quan de nen es traien les escombraries al carrer amb un cubell. És veritat que, bueno, el de plàstic costava arrossegar, potser, i el de plàstic no, perquè llisquava. No? Després també, per exemple, una cosa que menciona, i a més ho he buscat per internet, és que el Dia de la Mare va ser un invent dels nazis. Dic que he buscat a internet, no en el sentit he trobat un article que van escriure abans d'ahir, no, he trobat un article d'un diari xilè de l'any 37 que això ho explica. No sé què hi ha darrere d'aquesta investigació que va fer el diari o el periodista, però menciona això. Hi ha altres motius pels quals, evidentment, o segons els països, s'explica el naixement d'aquesta diada, però en el cas de França, l'explicació que dona en aquest cas els personatges de Trifó és aquesta, no? Que va ser una invenció, una imposició dels nazis en aquell moment. Després també que l'any 70 hi havia l'Europa dels Sis, això també és història, i que, molt important, Baudelaire va escriure Les flors del mal, un recull de poemes en prosa. I bueno, això no s'explica directament a la pel·lícula, però sí que és veritat que hi ha una discussió entre si és prosa o és poesia. Després, bueno, aquestes clocades de d'ull que hem dit que fan aquests autors, que hem dit abans, bueno, a Nureyev, a la pel·lícula de l'any passat, a Marienbad, a John Ford, i per últim, i amb això ja acabarem, és que hi ha unes curiositats que jo sempre em pregunto, per exemple, però a vegades penso, sempre aquí a Espanya, per exemple, és molt conegut aquest recurs de l'endoll, no? És a dir, allò de dir, si coneixes algú, aconsegueixes coses, no? Es veu que a França també, perquè el nostre personatge, o si més no, la seva dona, que és la que més insisteix, aconsegueix el telèfon gràcies a que el seu pare coneix un senador. El seu pare té un garatge de cotxes, té un pàrquing, i llavors hi ha un senador que aparquen allà, i aquest senador els facilita aconseguir el telèfon. Això no li acaba d'agradar a l'Antoine, de forma que quan la dona diu escriu una carta, realment fa una carta molt crítica, tot i que ella es beneficia. Al final, evidentment, no l'envia, perquè la dona diu, deixa, ja l'escric jo i ja està. I després hi ha una altra cosa molt divertida, que és quan l'Antoine Donel busca feina. A més, bueno, ell fa de florista a l'inici de la pel·lícula, però després mira de trobar feina. I on la troba? La troba en una empresa una mica per accident, perquè hi ha dos candidats i degut a una confusió, el director de l'empresa rep la carta de l'altre candidat, que és una carta que li ha fet el seu pare per l'endollen allà, descaradament, i quan parla amb el Tom Daniel, doncs, a més de que, bueno, de la carta li cau simpàtic i l'acaba contractant. I això és també el que afavorirà que ell es faci, bueno, sigui l'amant de la Kyoko, aquesta japonesa que surt al mig de la pel·lícula, i, bueno, la trama continuï.
Ho hem de deixar aquí, sí, perquè ens queden 10 minutets per acabar de parlar amb els convidats. I si cal, doncs, jo sé, és que la veritat és que podrien continuar, tal i com ho fa Felipe, podrien continuar parlant de la pel·lícula, perquè és veritat que vas deixant anar i van deixant caure molts detalls que passen desapercebuts i que, bueno, valen la pena no anar comentant. Vols que dediquem un altre programa a comentar més coses de la pel·lícula? Perquè seria...
N'hi ha moltes, no? De fet, avui no ho faré, el proper dia portaré la següent pel·lícula, però sí que intentarem, doncs, cada mes veure una pel·lícula i fixar-nos en una part, a partir de la pregunta. En aquest cas, el meu ànim era que els espectadors, o sigui, els buidors que veiessin la pel·lícula, es fixessin una mica en la pel·lícula, és a dir, més enllà de la història, a vegades és veritat que has de fer potser una segona visió, un segon visionat, però que es fixin en detalls que a vegades es passen desapercebuts, però que, bueno, sonen allà i que, evidentment, doncs, bueno, fan certes clucades o donen una informació que a vegades és com una segona pel·lícula.
Doncs perfecte, anem a fixar-nos ara també una miqueta amb més música d'Alberto Noriega, si us sembla. Posarem aquesta peça que em fa la impressió que és molt, molt especial per Alberto. Peça sencera, Alberto, però ens ha quedat així molt poquet temps i m'agradaria que comentessis, perquè a part també es nota un canvi d'estil, a part del que expliques, que és molt, que ara ens explicaràs una miqueta, amb aquesta música és molt, molt directa i molt, molt important per tu, però es nota aquest canvi, que ja no és només guitarra sinó que hi ha més instruments i que forma part del teu estil, sí, potser present, no?
Bueno, jo en realitat sempre he tocat la guitarra des de petit, no? Bueno, vaig fer piano quan tenia 7 anys o així, perquè vaig començar al conservatori i tot. I justament aquesta peça, bueno, és per dedicar al meu pare i tal, no? I la vaig fer quan...
De fet, es diu així, recuerdo a mi padre, Bernardino Noriega Guzmán de Villorra.
Exacte, sí, i la vaig fer en record d'ell, bueno, i quan ell estava als seus últims dies i jo anava a l'hospital, pues, la vaig fer pel camí, o sigui, sense guitarra, no? L'anava cantant i tot això, no? Perquè era el que em representava. I després, bueno, amb la guitarra, pues, ja la vaig gravar i la vaig fer així amb guitarra elèctrica i tal, que jo toco, bueno, la guitarra espanyola, l'elèctrica, uh-huh, algun altre instrument a menys nivell, no? La guitarra és l'instrument que més d'això és, no? I, bueno, jo trobo que és una peça que està... és el que em va aportar aquell moment i a vegades diuen que les peces tristes... A mi sempre m'ha agradat més la música trista. Uh-huh. I melancòlica i tot això, no?
Sí, estava pensant en aquesta paraula.
Melancòlic, sobretot, no? Uh-huh. I és el tipus de música que sempre m'ha agradat més, no? I aquesta, doncs, és una peça amb dues guitarres i és en guitarra elèctrica, en aquest cas, no?
Doncs en recordo a mi padre, i que d'alguna manera em fa la impressió que també t'ha influenciat, perquè pel que es veu en el vídeo, que et recomanem, sí, recomanem a tothom que miri el canal d'Alberto Noriega, molt extens, amb moltíssimes coses sobre música, sobre màgia també, que com dèiem és una de les seves també especialitats. Doncs bueno, també
però
sempre...
Però jo volia afegir que jo crec que fa màgia la música.
Ah, mira.
Ah, bueno, merci.
He mirat el canal, Francesc.
Ah, moltes gràcies. Sí. Montse s'ha documentat abastament, oi? Sí. I doncs vinga, fes-li tu alguna pregunta o comenta-li coses
doncs,
que vulguis saber.
Ah, doncs mira, m'agrada molt Paco de Lucía, que és la que vas tocar amb la guitarra, no? Sí, la que sí. Es veuen al canal. I inclús li vaig comentar a una amiga perquè li agrada molt i, bueno, li va arribar molt també a ella i dir-te que, bueno, que va ser molt emocionant escoltar-la.
Ah, moltes gràcies. No, ja et dic, jo sempre he fet... aquesta, la de Paco Lucía, és un homenatge i tal. M'agrada fer homenatges, no?, perquè intento, pues, fer-ho de veritat, no? O sigui, no és allò de copiar alguna cosa o fer una imitació, no? Perquè, com sempre...
Diguem, ho fas amb sentiment, no?
Sí, bueno, una vegada un m'ho va dir, no?, bueno, un luthier, no?, que es deia Raúl Yagüe, no?, i un altre guitarrista que es deia Stefano Grondona i tal, que jo un dia portava una guitarra elèctrica que li faltaven dues cordes i tal, que anava a fer una reparació i vaig tocar, i diu, claro, és que Noriega toca de verdad. O sigui, aunque siga amb una corda, és igual, no? Si s'ha de tocar, es toca, i ja està. I bueno, és això. Aleshores, a mi el que em representa, el que crec que està bé melòdicament i harmònicament i té la part aquesta trista, sentimental... O sigui, hi ha un guitarrista que es diu Aldi Meola, que deia la música tiene que ser romàntica, no? Que si no... O sigui, que va tot lligant, no? O sigui, el romanticisme, la tristor i tot això. Clar, si no té això, ostres, a mi no m'acaba mai de... que m'agraden, altres coses, m'agrada tot, m'agrada boleros i m'agrada tot. I evidentment jo parteixo de la guitarra clàssica, no? El meu pare tocava Albéniz, Tàrrega,
això t'anava a dir, que no acabàvem de dir que el teu pare ja es dedicava, ja tocava.
Sí, era aficionat, sí. Bueno, uh-huh. També més aficionat a la pintura i tal, però la guitarra i li agradava molt el flamenc i tal. I això m'ho va inculcar i a mi sempre m'ha agradat molt, no? I
doncs en relació a aquesta qüestió de la pintura, també hem de comentar el teu llargmetratge documental sobre la família Palmero.
També l'he vist.
Exacte. Ah, mira. Sí. I què t'ha semblat, Montse? Ah,
doncs molt bé. La veritat que ha sigut cultural total, no? Tres coses...
Eva Maria deia, és que fan ganes d'anar a aquest museu i de visitar l'obra.
Està obert.
Sí,
està obert.
Això.
Sí. Jo aquest documental el vaig fer amb el Toni Galván, no? Perquè... tant ell com jo ens agrada molt la pintura, no? I aleshores, una vegada això parlant, jo li vaig dir, ostres, pues estaria bé fer un documental del Palmero, i ell semi el coneixia, més o menys, no? Perquè viuen a prop, no? I aleshores va dir, ostres, pues me parece perfecto, no? I aleshores jo ens vam posar en contacte, i bueno, el Toni va fer una mica el guió per com tenia que ser, més o menys, vam anar allà, vam demanar el permís, vam parlar amb ells, amb la família, no? En aquest cas surt el fill, no? I
pot veure que aquest d'allò en el teu canal en obert. Vull dir,
sí,
no passa el mateix amb Maldición, que s'ha de veure doncs, amb un enllaç també.
Clar,
que
perquè és una maldició.
És una maldició.
I aquest de Palmero, no, aquest de Palmero sí que es pot veure, no? I la veritat és que amb el Toni doncs, vam fer una tasca bastant... perquè ell ens va comentar el Palmero que era l'única generació de pintors que encara viuen els tres, uh-huh. No? Les tres generacions. No sé si ara fa dos o tres anys s'ha mort algú, però em sembla que en tota Europa, no? Que sí, hi ha altres pintors que tenen no. Moltes generacions, però en aquest cas són els únics que... Mm-hmm.
La veritat és que coincideixo amb Montse, que és bueno, molt,
sí,
molt
sí,
intens.
Jo ara els hi preguntaria què pintarien d'ara mateix, no?, del que està passant. Com ho pintarien aquesta família,
pues,
no?
No ho sé. Home, ell el que fa... ell sempre han pintat molt tema de Madrid, bueno, una mica el tema parisí, tot això, no?
Sí, se n'enfoca molt a París, ja.
Sí, el que sí que és cert que ara el fill està fent molta cosa pues, de skaters...
Sí, i això es veu també.
El Toni Galván, que ja el coneix bastant, ho diu, no? Que a vegades se'l troba posant mal skater i això que és un pintor molt clàssic, no? De pincelada clàssica, no? Però... Mm-hmm. Però i de fet el documental acaba, bueno, hi ha una part que ell baixa amb un skater del
seu museu. Es veu una curva així molt xula. En consonància també amb aquests interès teus de cinema, de documentals i de tot, doncs escoltem aquesta música perquè, segons m'explicaves, té a veure amb un documental que a tu t'hauria agradat fer, però que, bueno, que no és possible perquè t'agradaria entrevistar a una persona en concret i això no podrà ser. Explica'm la història d'aquesta música,
no,
això
Alberto. És que li vaig fer un homenatge a Aikino, no? que això, bueno, a mi m'agrada molt el cinema de la Barcelona dels anys 50, no? De Miguel Iglesias, del Cerco, no? De Apartado y Correos, Distrito Quinto, no? I Aikino, per exemple, això m'ho comentava el meu pare, que tenia els estudis al Paral·lel, ara hi ha un súper, no? Més o menys a prop del Molino, no? A la zona de... ara no sé el número exactament, no? Que després els va tindre al carrer València, bueno, al Passeig de Gràcia, després al carrer València amb Rambla Catalunya. Però els del Paral·lel, el meu pare m'ho deia que anava a prendre cafè per allà i al costat estaven els estudis, no? I estaven tots els actors, no? I jo amb això, amb l'Olària, el Juan Carlos Olària, em deia, sí. Tu le tenies que haver hecho un documental aquí, no? Però clar, va morir el 94 i ja la cosa... no es pot, no? I, aunque sí que es podria d'una altra manera, clar, això és evident, no? I bueno, jo li vaig fer aquesta música, o sigui, em va sortir una mica... ho tenia pensat i més o menys feia ja un parell d'anys i tal, i això que doncs, vaig anar tocant, la vaig fent i la vaig composar, no?
Jo, pel poquet temps que ens queda, podríem continuar parlant de moltes coses sobre Alberto Noriega, sobre totes aquestes vessants seves, però m'agradaria que ens expliquessis doncs, què estàs fent ara mateix o quines coses, i en aquest sentit sentirem també una música per acabar el programa que té a veure amb la teva curiositat també per la història, bueno, més o menys recent de l'estat espanyol i de les batalles i de les guerres, i on se't pot veure, perquè se't pot veure tocar en directe, no moltes vegades, però alguna vegada, això m'agradaria també que...
Bueno, jo a vegades toco una galeria de pintura, però ara, bueno, sempre he tocat des de l'any 96, però clar, ja sabeu com està tot ara, ja està molt parant, no? O sigui, és una galeria de pintura que es diu Es Art, que està al carrer Diputació, Montaner. Però ara, degut a tota la... el Covid o...
El rebombori.
Doncs clar, està bastant parant, no? I el tema de musical últimament, bueno, estic fent peces,
mira, com aquesta que sentim, no? Que és la última.
Sí.
Endavant, comenta, ens queda un minutet, però t'escoltem.
Bueno, estan centrades en la Guerra del Rif, no? Perquè, bueno, tinc algun familiar que, per la part del meu pare, que eren militars i tal, i la meva àvia sempre em comentava això de que de la guerra aquesta del Marroc, que els nois es lliuraven si pagaven unes 4.000 pessetes de l'època, que són ara com 30.000 euros, no? I això sempre m'ho deia la meva àvia i tot això, i ho recordava molt. La meva àvia va néixer l'any 10, no? I bueno, entre una cosa i l'altra, pues, he anat a parar una mica aquí, no?
Doncs bueno, està clar que queden punts suspensius i que tornarem a parlar amb Alberto Noriega, que tornarà a venir al programa, vull dir, com a amic de l'MKC, i esperem que ben acompanyat com avui, i que tenim pendent fins i tot que vinguis amb un altre músic, ja desvetllarem una miqueta més endavant, i tu sol també, per parlar més de la teva obra, perquè queden moltes hores de què parlar. Felipe de la Cruz, la teva secció avui, com sempre, interessantíssima. A mi m'ha quedat amb ganes de comentar que el personatge de Messi Ulot a la pel·lícula Domicili Conjugal l'interpreta Jacques Cotten, que és el que feia s'encarregava del vestuari de moltes pel·lícules, i de Mon Oncle també. Vull dir, llavors és curiós aquesta anècdota, no? Que el propi dissenyador de vestuari fos el que feia de Monsieur Hulot a la pel·lícula. Vull dir, no sé,
el va mencionar en un programa anterior, però no recordo, no sabia de fet que fos un dels seus...
Sí, és curiós. Bueno, va fer, perdona, ho he dit malament, el vestuari de Mon Oncle, no de Domicili Conjugal, ho he dit malament.
O sí que ho vam dir, no me recordo. Sí que el va mencionar, però no recordo aquesta anècdota.
Potser sí. Doncs Felipe de la Cruz, t'hem tallat una miqueta la secció.